programa de Vilassar Ràdio que t'explica la ciència que t'afecta de la manera que t'interessa. Amb Alexis Vizcaíno, Ernest Aventín, Gemma Mateu, Òscar Jané i Xavi Altafaj.
Com sempre, començarem el programa amb una petita història. Avui és una conservadora de troballes arqueològiques que té una conversa imaginària amb la persona que va crear fa segles el que ara és la troballa que té a les mans. Ai, tu, Jatbal, ja podries haver utilitzat fusta de roure per ara fer la quilla i el forre d'aquest vaixell. Quina mena de geni o inconscient va pensar que era una bona idea fer un vaixell amb fusta de pi? Que no sabies que passarien els segles i que en faries la vida impossible? És que és tan fràgil. Es descomposa amb l'aire, amb la llum, i tanmateix aquí el tinc a les meves mans, resistint. Però saps què? Potser és exactament el que necessitava. Perquè si aconsegueixo conservar-lo com cal, si trobo la tècnica justa, ni massa humitat, ni massa calor, si consolidant la fusta en el punt just, el suport precís, el temps i la paciència, si excel·leixo, llavors la teva creació potser ens explica una història que ningú havia sentit abans. Potser aquesta és la clau per entendre la gesta d'un comerç antic entre pobles que mai hauríem relacionat. Potser ets una baula perduda en la història dels catalans o del món que només esperava que algú vingués. Però aquesta història només podrà ser interpretada si aconsegueixo estabilitzar el teu vaixell. Et prometo que et tornaré a donar veu segles després, perquè els arqueòlegs puguin gaudir del teu vaixell tal com el vau deixar.
Set Ciències, el programa de ciències per tots els públics.
Bueno, avui per parlar de conservació tornem a tenir gairebé l'equip del Set Ciències al complet. Ernest Aventín.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé. Bueno, no, normal.
Normal. Xavi Altafaig.
Jo estic bé.
Sí, tu estàs bé?
Estic bé, més que normal.
Òscar Jané.
Bona tarda.
Molt bé. Estàs bé? Tot bé?
Sí.
Tot aquest bé. És el teu tema, més o menys.
Bueno, i navego.
I navegues. Molt bé. Doncs per parlar de conservació, avui tenim el plaer de conversar amb una professional apassionada per la conservació del patrimoni. És la llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Girona i diplomada en conservació i restauració de béns culturals de la... com es diu això?
Escola Superior de Béns Culturals de Catalunya.
Gràcies. Va començar la seva trajectòria al prestigiós Musée de... Vale, com es diu això?
El que parli. De París.
De París, molt bé, preparant col·leccions per l'obertura del museu. Durant 20 anys ha treballat al Museu d'Història de Barcelona, al Servei de Conservació Preventiva i Restauració, i també ha dut el seu coneixement més enllà com la professora de la Universitat d'Oran, Algèria, en la col·laboració amb les Restauradores Sin Fronteres.
Restauradores Sin Fronteres, sí, exacte.
Avui parlem, ja heu sentit la seva veu, avui parlem amb l'Anna Lázaro, responsable de l'àrea de conservació i restauració del Servei d'Arqueologia de Barcelona, des d'on protegeix i posa en valor el nostre passat perquè pugui continuar explicant històries en el futur. Benvinguda a les Set Ciències.
Moltes gràcies a tots per convidar-me. Un plaer estar aquí a Vilassar amb vosaltres.
Conservadora o restauradora?
Jo em defineixo més com a conservadora. És un aspecte que em sembla molt més interessant, tot i que la restauració és més coneguda, no? Així a nivell més popular, doncs tots pensem en la restauració sempre amb el pinzell o el quadre. I realment és un procés que és molt particular, que poques vegades s'arriba a fer. Bàsicament el que fem és la conservació dels objectes.
Llavors, ens expliques una mica per l'audiència, que potser no estiguin tan avançades a la diferència entre una cosa i l'altra. Què és un restaurador i què és un conservador? O què es fa en un cas i l'altre?
Som un perfil dual, eh? No és que uns o altres fem feines diferents, és el mateix perfil. Tot i que la línia de treball que pren algú que s'especialitza més en conservació és la de protegir a nivell global el patrimoni. No treballem sobre la peça en si, sinó treballem sobre els aspectes que poden protegir-la, com pot ser, doncs, un espai on hi hagi una humitat controlada, on no hi hagi, doncs, llum solar que li pugui arribar a afectar, i puntualment aquestes peces poden arribar a ser restaurades, que és com les coneixem moltes vegades quan anem a un museu i veiem una peça exposada en una vitrina.
Llavors, conservar seria deixar les restes en un punt de que no es degraden i restaurar perquè es puguin mostrar.
Exacte. Conservar és aturar la degradació, el que estàs dient, per tenir aquestes peces en el millor estat possible, i restaurar és quan ja els hi donem, doncs, un valor, podríem dir, més estètic.
Jo tinc una pregunta relacionada amb la restauració, que és referent a si en la restauració hi ha un punt d'interpretació de com era aquella peça fa, en el moment en què es va crear, i si es canvia una mica aquesta naturalesa inicial. És a dir, hi ha una part subjectiva en aquesta restauració, o sempre el restaurador o restauradora ha d'intentar reproduir, replicar el que en aquell moment hi havia?
No es fan interpretacions mai. De fet, hi ha molts estudis previs de diferent nivell, tant físics, químics, històrics, matèrics, per donar-nos les pautes, les dades, per intervenir una peça. Mai s'interpreta, com dic, a vegades no fem Violet Leduc. La peça sempre es reprèn en el punt en què ha quedat a nivell de degradació, sobre dades no interpretatives, és a dir, dades científiques que podem, doncs, mostrar mitjançant analítiques.
Perdona, els que no sabem què és Violet Leduc, ens agradaria que ens expliquessis. Perquè...
Doncs va ser un famós arquitecte francès que va tenir, doncs, la idea de cercar un ideal en molts... la presentació de moltes edificis i ciutats de França.
Des de Carcassonne.
Exacte, ara anava a dir...
Sí. M'estàs dient que la majoria de coses de França són una reinterpretació inventada de la realitat passada?
Alguna. Podríem dir que, no sé, tal com tenim ara, per exemple, no, la Notre Dame, doncs és com el senyor Violet Leduc volia que fos Notre Dame, no? Va veure que era un aspecte, doncs, a tenir, doncs, a mostrar que era més rellevant que no com estava la l'edifici en si.
Però això penses que és per tu? Penses que està malament fer això? És a dir, que és una cosa mal feta o no?
No crec que sigui una cosa mal feta. Crec que respon a una època històrica, doncs, amb la millor voluntat de donar, doncs, una visió que s'ajustava, doncs, a uns ideals, no, i que no era realment basada en unes dades reals d'històriques. Però no crec que hi hagi res que puguem dir està malament. En aquest sentit, el que sí podem dir és que avui en dia aquesta escola no es practica.
No es practica, però per alguna raó... Sí, per...
No, pel que estàvem comentant ara amb el Xavi, perquè la interpretació ja no té lloc dintre del que és les nostres tasques de conservadors-restauradors.
És els arquitectes ja faran aquesta feina.
Bueno, de fet, jo crec que amb el que dius de conservació va molt més enllà d'això, i de que treballeu conjuntament amb molts altres, no?, amb molts altres professionals, que em ve al cap una intervenció arqueològica que tothom pensa, no, arriben allà, tal. No, abans hi aneu vosaltres, no?, treure, per exemple, jo no sé si hi ha un carrer, no?, les peces, treure-les, numerar-les, conservar-les,
sí,
per després que hi hagi aquella intervenció, per després decidir si es torna a posar al lloc, no es torna a posar al lloc, de quina manera, i només ho sabeu vosaltres, però que no és una feina que feu autònoma, vull dir que treballeu un conjunt de gent.
Absolutament.
Que això és fonamental.
Absolutament.
Vull dir, no és allò de veure una persona que treballa sola i que la conservació no és només la peça que agafes i la guardes, sinó que té un sentit a l'hora de després decidir què es fa amb tot allò.
A nivell arqueològic, absolutament. De fet, a mi m'agrada sempre dir-ho, no? I sobretot en els arqueòlegs joves, no? quan els hi expliques, perquè tenim tots la idea, no?, de l'arqueologia, no?, això de camp, no?, d'anar, doncs, això, a descobrir, no?, una ciutat amagada i abandonada, no?, i fer una mica, doncs, aquesta il·lusió, no?, del que és l'arqueologia, que no està malament, eh?, però sempre m'agrada dir-los i recordar-los que una intervenció, una excavació no s'acaba fins que l'última peça que ha entrat en un laboratori està estudiada. Sí. I això entra dintre del procés integral de la del propi excavació.
De fet, jo crec que és fonamental que hi hagi sempre, quan hi ha les visites aquestes dels estudiants en jaciments, que la visita sigui feta amb una conservadora i un arqueòleg o arqueòloga. Vull dir, el Born sempre ho havien fet, sí, i és meravellós, perquè, clar, els hi canvia absolutament la mm-hmm. vista de tot.
Sí, sí, sí. Doncs des del Servei d'Arqueologia de Barcelona el que estem fent justament és fer aquesta pràctica de mostrar tant el que són els jaciments en si, el que és el treball de camp, com el treball que fem al laboratori, juntament arqueòlegs i conservadors. Precisament per donar, doncs, tota aquesta visió àmplia i global del que és una intervenció.
Sí. Està super.
Quan parlem de restes, de què parlem? Hem centrat una mica les disciplines, però de què parlem? Parlem d'edificis? Parlem de soles de sabates? Parlem de...
Parlem de tot.
De castells?
Sí, 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 parlem una miqueta de tot.
Perquè ens situem tots, no? Mm-hmm. També els que ens escolten.
Les intervencions arqueològiques que es fan poden ser des del que és un paviment, el més bàsic que pots trobar-te, doncs, en un carrer de Barcelona, quan es fa la intervenció, doncs, els carrers han anat creixent i ens trobem, doncs, el carrer que era del segle XVIII, podem trobar això. Podem trobar fora d'una ciutat com Barcelona, doncs, el que tu estàs dient, no?, unes restes d'un castell, i després a nivell de materials trobem absolutament de tot. De fet, podem trobar des d'espines de peix que tenim a les col·leccions, com l'última troballa que hem tingut, que és una part d'una pel·lícula de fotogràfica i que també, doncs, l'estem conservant en el laboratori de restauració.
Llavors, per exemple, només per acabar ara, el Xavi ens vol fer una pregunta.
S'ha colat.
Sí. Només per tancar
una... És el que té ser el director.
Llavors, per exemple, aquí tenim un castell que es diu el castell de Burriac.
Sí, Burriac, ho conec.
És un castell en runes.
Sí.
Bàsicament. Però no es podria restaurar? El concepte de restauració seria tornar-lo a deixar amb la forma original o deixar-lo com està?
Això és el que acabaríem no? tornant a fer, i tornaríem un altre cop a Violet Leduc.
Sí, per això, en aquest sentit, perquè ho lliguem amb un cas concret que la gent de Vilassar pot escoltar, però tothom una mica se't pot. Si busqueu audiència, si ho busqueu a Google, Castell de Burriac, segur que el trobeu. Té una torre...
Meravellós.
Superbonic. Com... I val la pena visitar-lo.
El castell...
Tu què faries com a restauradora, conservadora? Deixar-lo com està?
Absolutament, sí. Fer, doncs, una intervenció perquè es mantingui tal i com està, buscant, doncs, l'estat actual, sense haver de crear aspectes que no són els que coneixem d'aquest castell.
I que no caigui.
Això
és bàsic.
El que m'interessava de la pregunta que t'he fet abans és aquesta. És per què abans hi havia una bona fama en reconstruir una idea, doncs, igual fictícia o no, més o menys fictícia del que hi havia, i ara està absolutament mal vist reconstruint. Llavors veig que hi ha una cosa moral, perquè no té cap, no té cap repercussió el fet de reconstruir o no. Vull dir,
i si el tens documentat, pots saber exactament com és.
Aleshores, llavors, vol dir que és una idea molt, molt, penso, moral. Hi ha alguna cosa que no té res a veure amb el fet, no?
No.
Però per això t'ho preguntava, perquè no ho entenc.
Sí, no estic en contra del que estàs dient. Vull dir, de fet, hi hauria una possibilitat real amb el que estem dient. O sigui, si hi hagués una documentació, si es pogués, doncs, fer sobre una base, doncs, que tinguéssim, doncs, estudiada, no dic que no. Ara, també he de dir que la versió que ens ha arribat i que és la que nosaltres ara podem veure és igual de potent, igual de meravellosa que si la féssim una reconstrucció, saps el que vull dir?
Doncs el Borriac es queda aquí ara. Xavi, vinga.
De fet, amb tota aquesta part de reconstrucció, o sigui, jo així, a dia d'avui entenc que una conservació i modelar o simular el que podia ser utilitzant intel·ligència artificial o potser o diorames o això, permetria, no? Perquè un cop has renovat o reconstruït, allà ja és una, el que dèiem al principi, no? Una reinterpretació de com era. Llavors seria més així conservador en aquest sentit, no? Potser de dir...
Fem una miqueta, el que estàs fent és fixar el passat. Vull dir, el curiós és que el present és continu, però la versió aquesta és una versió absolutament de punt final. Vull dir, perquè de fet sempre hi havia sempre hi ha hagut una recuperació de l'arquitectura, de qualsevol cosa passat a una altra, recuperada i reaprofitada per fer qualsevol altra cosa, perquè així funciona el món una miqueta. Hi ha unes pedres, poso unes altres, faig un mur, faig una casa.
Sí, clar.
Tornar a fer això seria exactament igual que fer això, però en certa manera deixar-ho igual vol dir matar-ho. Bàsicament, és com els museus una miqueta, no?
No, matar-ho vol dir congelar-ho en el moment.
Congelar-ho. Sí. Llavors és com una voluntat de congelació de la qüestió, no? No de continuació, no? És una mica...
Si fos de continuació, seria... o sigui, podríem fer un altre model i no buscar el que ens imaginaríem que era anteriorment.
Però també és igual, no passaria res. Recuperar o refer és igual, seria igual de fictici, seria igual de... O sigui, llavors hi ha alguna cosa que no té res a veure...
És que l'Ernest és un romàntic.
No,
sí, té un punt de romanticisme.
Pot haver-hi algú romàntic, però...
Doncs justament els romàntics eren els que deien que no s'havia de reconstruir. Em sap greu dir-ho, sí, però...
és que el romanticisme no, evoluciona.
L'Ernest no és un romàntic.
És un romàntic evolucionat.
No, el que vinc a dir és que sí que hi ha alguna cosa que no entenc políticament aquí i moralment aquí, perquè no té... O sigui, qualsevol de les versions és possible i no passa absolutament res. Com deixar-ho, com no deixar-ho... O sigui, en la projecció en el futur, si se sap el que és, es documenta, es posa... I aleshores hi ha com una reticència que ho veig més com una moda...
M'agrada molt. Un aplaudiment per haver utilitzat la paraula reticència.
Busqueu el programa...
Feia dos programes, no me'n recordo. El del Parkinson.
Perdona.
Parlant sobre rates de laboratori.
Ja m'han posat,
Llavors, sobre coneixement. Algun comentari sobre...
No, el que diu l'Ernest té raó, vull dir, no hi ha una versió final, diguem, de que aquesta sigui un mètode definitiu i que no es pugui discutir sobre això. Estic totalment d'acord.
Bueno, jo no sé si realment aquest és un debat nou. Jo crec que aquest és un debat força antic, no?
Antiquíssim,
que no ve d'ara. Clar, aquí tot ve una miqueta, si estem disposats a que és una mica ciència-ficció, cadascú, és com lo de les pel·lícules històriques, no? A mi em diuen, no, és que això no és real. Jo comino una pel·lícula, m'és igual si s'ho estan inventant o no. Altra cosa és que el director de la pel·lícula em digui, no, ho he fet tot tal com és i no sé què. Llavors aquí tu m'estàs posant sobre la taula coses que després tu no fas. Si tu no em dius res, a mi m'és igual si tu estàs inventant o no t'ho estàs inventant. Aquesta és la cosa. Llavors, amb això, jo crec que sí, hi ha una cosa que està clara. Hi ha un mètode científic a l'hora de poder restaurar el punt on està. A partir d'allà, pots veure com el territori de gent, i això n'hem trobat mils sobre els països, municipis petits i tal, de restauració, que et diuen, no, ho hem deixat tot igual, i el que han fet és reconstruir com ells creuen que és. Perquè no tot té text per trobar-se.
Sí.
Clar, no tot tens arxiu per trobar. Clar, si estàs parlant d'època contemporània moderna fins i tot medieval, vale, però hi ha moltes coses que no entenen. Per tant, la imaginació fa volar molt els
però
coloms.
Si vols cobrar entrada,
està clar, i també tens moltes coses on fer-les, però també has de vigilar la vida del que fa, no?
De fet, agafant el concepte de restaurar, no? I amb això, doncs, crec que resumiria una mica el que estem parlant. Restaurar ve de restaurum, des de tornar al daurat. És retornar el daurat en els edificis, no? Quan en aquest moment era
i de fet,
la primera...
Ja hem après alguna cosa
fet,
molt
interessant. Espera, hi ha un exemple molt bo,
daurat,
que és el del Born, ja que vosaltres coneixeu bé. És que a mi el Born m'encanta perquè està al centre on està. El Born es va trobar com es va trobar, es va treure la terra, tothom sabia que hi era i ja està. Què fas amb el Born? El tornes a reconstruir com dóna la gana i fas com un altre cop, com si fos a la zona d'aquella per allà? El reconstrueixes tal com sabem més o menys que eren aquells edificis o el deixes restaurat tal com està ara amb algunes intervencions arqueològiques perquè així sabem més el deixem com era originalment a l'època medieval, perquè també tenim algunes peces que podem anar cap a baix, què fem? Llavors, la idea de restaurar és tenir una radiografia en un moment donat de com era el barri de Ribera en aquell moment a Barcelona, en el punt en què està. Bueno, pot haver-hi el debat si es vol que les cases vagin més amunt o no. Bueno.
Xavi?
Sí, no, jo tornant una miqueta al que comentàveu de què és una peça, no? Que és una peça que s'hagi de conservar. Llavors, el criteri per dir aquesta peça la conservem, aquesta la... O sigui, es descarten peces, punt número 1. I hi ha un nombre, entenc, enorme de peces potencialment enterrades i que es poden descobrir. Mm-hmm. Llavors, és una mica el Diògenes, no? De, ho guardo tot.
Absolutament.
I què es fa? Hi ha un filtre i de tant en quant es diu, bueno, mira, això ho esborrem o això no és tan rellevant perquè ja ho tenim en el barri del costat.
És que a nivell arqueològic, que és el que comentàvem abans, la llei de patrimoni ens obliga a conservar-ho tot, absolutament tot el que s'excava i és una peça, s'ha de conservar. Això no significa, com el que comentàvem abans, que tot es restauri, que tot arribi a tenir, doncs, això, no? Aquesta integritat, diguem, de volum física. Hi ha moltes centenars, milers, milions de fragments ceràmics en l'arxiu arqueològic, on es conserven les peces aquestes de Barcelona, que són fragments, això que dic, no? De ceràmica fragmentada que s'ha de conservar perquè és un sistema també que ens protegeix de fer-nos nosaltres trampes al joc, trampes al solitari. És a dir, jo ara mateix tinc la potestat de decidir quines són les peces que són descartables o no. Si en un futur aquestes peces potser donen peu a que hi hagin estudis rellevants de que es puguin fer analítiques concurrents, de que això lligui amb altres sistemes d'estudi que fins ara n'hem tingut, jo crec que també és fer-nos una mica, no? De ser una mica egocèntrics, de dir, nosaltres ara podem aquí tenir, doncs, no? la resposta a què conservem i què no conservem. Clar.
I a dia d'avui, llavors, perdona, a dia d'avui, quines peces s'estan conservant? Hi ha un criteri temporal de dir, doncs, a partir de tal segle o de tal any conservem aquestes peces, o qualsevol peça que estigui enterrada de fa...
O potser de qualitat de la resta,
de
no?
De fa si 50 més... anys, això?
Una peça es considera patrimoni si té 100 anys d'història.
100 anys, aquest és el criteri.
Sí. Uh-huh. Qualsevol peça que, doncs això, que surti en una excavació i tingui 100 anys, ja és patrimoni. L'altra qüestió...
Que surti en excavació o no?
Sí, exacte. No. Bueno, sí. No és exactament el mateix.
Però és patrimoni, o sigui, seria patrimoni.
No és exactament el mateix, perquè la llei de patrimoni i el decret arqueològic, això ja és ficar-nos en temes que són una mica avorrits i no fa falta, jo crec, que treure'ls d'aquí.
Però només per clarificar.
Però el que és patrimoni és allò que és arqueològic.
Excavat.
Mm-hmm.
Vale.
És a dir, si està sobre terra, sota terra, sobre terra, tot...
Sobre terra...
Un edifici.
Ha d'estar a 60 centímetres de profund.
Una llauna de la Primera Guerra Mundial de menjar, ja no dic de la Segona Guerra Mundial perquè no són 100 anys, que te'l trobes aquí caminant, és el mateix que si estigués a 2 metres sota terra? Té el mateix valor?
No seria el mateix valor. No seria el mateix valor perquè no té un context arqueològic que l'expliqui.
Podria no estar in situ, diguem-ne.
Clar.
El valor de la peça que traiem d'un jaciment és que el seu context explica quin és el tipus de peça i per què ha arribat aquí. Aleshores podem fer aquesta lectura interpretativa, a vegades en algun sentit es fa.
Per tant, al Front de l'Ebre, quan troben coses fora, sí que ho és.
Exacte.
Ara, no sé si has contestat a la pregunta de Xavi.
Sí, perfectament.
Hi ha una part molt interessant, diguem-ne, pel públic de la feina que esteu fent, i ha sigut la descoberta d'un vaixell, del casc d'un vaixell.
Sí.
Ens pots explicar els detalls per l'audiència?
Doncs sí, ha estat ara a finals d'abril, es va descobrir en un dels jaciments, dels grans jaciments que s'estan portant a terme a Barcelona en aquest moment, el que era l'antic mercat del peix, allà darrere el zoo, per qui no sigui de Barcelona, jo crec que el zoo més o menys tots el podem localitzar. I s'està, bueno, això, una excavació de gran profunditat. Estem a 5, gairebé 6 metres sota el nivell del mar en aquest espai, i a darrera hora, gairebé quan ja estàvem tancant la intervenció, doncs van començar a sortir unes fustes. En principi semblava que no tenien cap mena de lligam entre elles, i a mesura que hem anat traient, doncs això, no, les capes de terra que hi havia, de sorres en aquest cas, que hi havia per sobre, doncs s'ha trobat aquest vaixell. Suposadament, i creiem que és entre els segles XV i XVI, i és un fragment d'una nau segurament de comerç catalana.
Us el veu trobar? He estat llegint, diguem-ne, les mides, pel que són d'uns 10 metres?
Uns 10 metres, sí. 10 metres per 5 i mig, una cosa així, crec que era.
I l'embarcació, teòricament, era molt més gran que això?
Sí, creiem que deu ser, doncs, no és la meitat, entre un quart i la meitat del que seria la nau total.
I heu estat buscant l'altra, si seguia o no?
Hem estat, és a dir, hem arribat a un punt en què ja no podíem intervenir més, no es podia baixar més. És possible que la nau, en el moment de caure sobre les sorres, es trenqués. I aleshores és possible...
Com el Titanic.
Igual.
Però sense el DiCaprio.
Oh, quina pena. Doncs és possible que estigui per sota d'aquest casc.
O sigui que
és una teoria, eh? És a dir, no ho hem vist ni ho veurem. Perquè en aquest cas, a nivell de seguretat, ja no es podia seguir excavant més. O sigui, teníem les aigües freàtiques a tocar. I aleshores ja no, la pròpia promotora, els que estan fent les obres, els enginyers ens han prohibit anar més avall, perquè hi havia un risc real de que, doncs, les aigües sorgissin, pugissin cap amunt i tot quedés inundat. Aleshores, en l'espai que tenim excavat no hi ha cap més part del vaixell. No?
I què us vau trobar, llavors? O sigui, ens hem d'imaginar unes fustes com si fossin...
Sí, ens hem d'imaginar, doncs, exacte, unes costelles, no sé, hauria com explicar-ho molt bé si no ho veiem, no? Però serien com unes costelles, i que aquestes costelles estan agafades tot darrere, doncs, amb altres fustes, que són les que fan el folre, i que són, bueno, aquí a Vilassar suposo que si aneu i veieu les barques, el sistema constructiu és exactament el mateix. Aquest és un XXL, val? Però les barques de pescadors, doncs, tenen el mateix, tenen costelles, tenen el folre, i això és el que hem trobat.
I com estava aquesta fusta? O sigui, es podia tocar bé i...
Ara mateix l'aspecte que té de veure-ho és que està en bon estat. La realitat de les fustes és que són com esponges ara mateix. Són aquestes peces, aquestes fustes, han estat, doncs, 5 segles inundades, enterrades en aigua. I...
En aigua originalment, però després aquestes sorres tampoc estaven per sota del nivell freàtic, per tant, el casc aquest de vaixell estava sec o no?
No, o sigui, les aigües han anat conservant aquestes peces encara que sigués amb sorra, és a dir, és el mateix que ens passa quan anem a la platja, no? Fiques la mà i, tot i que tu veus la sorra per sobre, i és on ens posem amb la tovallola, a la que poses una miqueta la mà per sota, hi ha l'aigua que t'està mullant, i és l'aigua que va entrant del mar, i que tu, encara que no l'estiguis veient, doncs hi ha tota una humitat, res a tocar. I el barco, doncs, ha estat enterrat en aquest ambient humit durant tots aquests segles. Aleshores, ara mateix les fustes estan, doncs, això, com si fossin esponges. Les toques i es poden, doncs, realment, algunes d'elles, doncs, ficar el dit cap a dintre.
Ah, sí?
Sí,
per això què feu una vegada teniu aquestes fustes mullades?
Doncs molt delicadament, amb un gran equip de conservadores restauradores que han estat aprofito per donar-los les gràcies perquè ha estat un treball fantàstic el que han fet, anar extraient cada un de les peces i ficar-les doncs en un espai protector, que en aquest cas són unes piscines de les que podem tenir en qualsevol dels jardins nostres, amb aigua, i a posteriori doncs es posaran en uns dipòsits definitius on es farà tot el tractament necessari per conservar-les.
Llavors les desmunteu la peça a peça, diguem-ne?
Sí, es desmunta peça a peça.
Això es pot trencar, no? O sigui, aquestes... Heu de trencar les peces o no?
No es trenquen. El que seria, doncs, les peces més grans s'extreuen molt delicadament i després es va tallant la unió que hi ha amb el que serien les fustes que recobreixen, que seria el folre, que les recobreixen, l'anem tallant i es van traient peça per peça.
El metall ha marxat ja, imagino?
El metall ha marxat. El metall ha desaparegut, sí. Vam trobar, doncs, les restes que quedarien com si li haguessin fet, doncs, una caixa, no?, per sobre, amb la sorra, però el metall en si, doncs, ja ha desaparegut, sí.
I això és una troballa extraordinària, no?, en el marc de Barcelona. És d'aquestes dimensions, entenc que no s'havien descobert encara cap embarcació.
Com aquesta, no. Tenim l'altre derelicte, no? El derelicte és un vaixell enfonsat, uh-huh, així és a lo fàcil d'explicar-ho, que és el Barceloneta 1, que està exposat en el Museu d'Història de Barcelona, i seria una miqueta, a nivell de dimensions, la meitat del que hem trobat. El que és singular d'aquests objectes és que, clar, estan en un medi urbà. Això és la singularitat. Mm-hmm. D'altres, ja tenim altres derelictes a Catalunya i d'alguns molt coneguts, i de fet el Centre d'Arqueologia Subaquàtica doncs cada any doncs fa això, no?, grans intervencions en aquestes naus que enfonsades. Però que estiguin en un espai urbà, doncs clar, és molt singular, no? És com trobar-te, doncs això, no sé, fora de context, no? Has de fer una lectura, doncs això, molt apropiada per saber què feia aquest vaixell allà al mig de Barcelona.
Que no era al mig de Barcelona, era la pregunta, o sigui, a quina distància...
Era una resposta trampa perquè poguéssim parlar d'això.
Bueno, vol ser la directora del programa. A quina distància estan de la costa els dos, el Barceloneta 1, i no sé si l'heu posat nom, aquest vaixell?
Ciutadella 1. I... Molt original som, sí? Ja
ostres.
Miràvem a posar Wellington pel carrer, el que passa és que ens va sonar una mica a guiri. Aleshores hem dit que li posaríem Ciutadella 1 per no posar-li un nom estranger.
Estaria fora de la Ciutadella o dins la Ciutadella?
Està a prop.
Però fora, no? Suposo. No, dic del que abans era la Ciutadella.
O sigui, la Pompeu Fabra.
Però no hi havia Ciutadella.
Com?
Que no hi havia Ciutadella.
No hi havia 15.
Ah, no hi havia, no, clar. Però seria... Bueno, és igual.
Fora muralles o no fora muralles? No.
Estava fora.
Però estava d'aigua. Al segle XV sabem si l'aigua anava molt més cap aquí, no? O no?
Sí, clar, aquests són els...
Vull dir, la costa no està tan enllà, està més cap aquí.
Exacte. O sigui, també he de dir que hi ha moltes respostes que potser d'aquí un any o d'aquí dos anys en tornem a parlar i us dic, ostres, com vaig poder dir allò? Ja. Perquè, clar, és un estudi que tot just estem començant, o sigui, realment és des del mes d'abril fins ara, doncs, respostes...
Però estava sota l'aigua.
Sí.
I s'ha trobat
sí.
A sota l'aigua, és a dir, el mar estava com a mínim allà.
Sí, molt a prop.
O sigui, creiem que per la
posició en què estava va ser arrossegat fins a un punt de la costa on ja va frenar amb les sorres. O sigui, no era que estigués allà des de l'inici, però això també és una teoria que, bueno, s'ha d'acabar de tancar.
Que es n'és movent i...
Sí, com la mar. Exacte, el mar arrossega i doncs, tot el que va sortint del mar i el va depositar doncs, en aquest punt.
I vosaltres treballeu en el vostre grup a Barcelona, a Catalunya, alguna cosa que sigui semblant? O sigui, algun grup que faci la mateixa feina que feu vosaltres a Barcelona, que la feu a nivell català?
Com el
servei... O de Països Catalans, o de diferents zones dels Països Catalans?
Com el que tenim a Barcelona, el Servei d'Arqueologia, no. És un exemple, diguem, gairebé únic del que tenim a Catalunya. Hi ha altres departaments d'arqueologia o altres serveis d'arqueologia, però que tenen, diguem, una línia diferent del que tenim a Barcelona.
I llavors hi ha equivalents en altres països que vosaltres us emmiralleu? Hi ha alguns? Per exemple, el Regne Unit o països en què estiguin més desenvolupats amb el tema de l'arqueologia, de la conservació. Mm-hmm. No sé, he dit el Regne Unit perquè vaig anar a un congrés, no sé, de fet, si és molt...
Hi ha altres països, com el que estàs dient, jo, per exemple, a Londres, que tenen doncs un sistema propi del que és l'arqueologia urbana, un servei d'arqueologia urbana, però estan lligats a una institució museística. O sigui, com a servei una mica independent, que com el que tenim a Barcelona, és que és difícil de trobar. Jo no sé si vosaltres coneixeu algun altre, però jo crec que és força únic, el servei d'arqueologia, sí.
I quins són, bàsicament, aquest servei, que és urbà, no?, pel que dius, és superurbà, quins són els principals reptes que us trobeu dintre de fer la vostra feina?
Els principals reptes és que ens mirin bé quan arribem a les obres i que no ens mirin com a l'enemic, no?, que és pràcticament el que ens passa moltes vegades, cada vegada menys, és veritat, vull dir que perquè també hi ha molta conscienciació de que el patrimoni és important de conservar-lo, però clar, és, el patrimoni doncs l'ha de pagar la persona que està fent la construcció, quan són privats. Aleshores sí que és veritat que a vegades no ens miren amb molt bons ulls quan arribem a arqueòlegs o conservadors en aquests llocs, però no sé si és repte de que...
Sí, no, la veritat, aquest és... Sí, o gent que es dediqui a entrar per la nit i a robar coses i amb aquests sistemes de detectors de metalls, coses
com,
d'aquestes.
Com són intervencions urbanes, és difícil que això arribi a passar. Jo la veritat és que ara mateix no conec cap cas que hagi entrat, doncs això, hi hagi algun cas de robatori o que ens hagin fet alguna mena d'espoli del
perquè trobeu tresors, a veure, trobeu...
Money.
Antic, diguem.
Clar, però això no ho diem. Això és el diezmo, no?, que ens quedem.
Vale.
Per les males cares que ens posen.
És per acabar al final de mes.
Exacte, per arrodonir. No, és broma. Però...
Espolis sí que n'hi ha, no? Vull dir, robatoris i coses. Fa molta gràcia seguir, a vegades, des de fa uns anys, gràcies a això d'internet i Instagram i coses d'aquestes, hi ha molts contes arqueològics, de restauració i altres, i a mi fa molta gràcia, n'hi ha una, me'n recordo exactament com es diu, que parla això, no?, dels robatoris en els jaciments, tal. I llavors fa un seguiment de tot el que hi ha, una miqueta per intentar consciència a la gent de que això no passi. Vull dir que això, no?
Sí, que existeixen, està claríssim, sí, els espolis no podem negar-ho. El que comentava amb l'Alexis és que en context urbà és força més complicat de que existeixi casos d'aquest tipus.
Jo tinc una pregunta que té a veure amb la feina d'aquesta que es va fer fa uns anys a la Carta Arqueològica a Barcelona, que és espectacular, si no l'heu vist mai.
Ja explica-ho, si és...
Busqueu Carta Arqueològica a Barcelona a Google, espectacular, teniu tot el que està, o sigui, aneu per un carrer amb això i podeu mirar què hi ha a sota, per exemple un pont que diu que aquest pont unia tal cosa amb tal altra, un refugi, qualsevol cosa. Aquesta carta arqueològica s'ha pensat mai de traslladar a altres poblacions o altres zones de Catalunya, de fer-ho igual?
Doncs la veritat és que no et sabria respondre. Suposo...
Perquè seria meravellós.
Sí, clar, o sigui... Seria meravellós poder-ho fer de tot Catalunya,
clar,
no?
Això.
Imagina't, o sigui, si ja
i
quan...
I permetria restringir els espolis aquests, perquè saps el que hi ha, saps el que tot, clar.
Sí, això seria fantàstic. Clar, és que la qüestió és que hi ha una feinada darrere que a vegades ho veiem una mica, doncs, el que... No? Ens emmirallem només amb el que tenim nosaltres aquí davant, no? I... I després, doncs, quan surts de ciutats com Barcelona, no, vas a pobles petits, per exemple, doncs, on el que és el director del museu és també l'arqueòleg municipal, sí. I moltes vegades també és el que munta les exposicions, clar, dius, poca cosa poden fer que no sigui, doncs, això, superar el dia a dia i doncs, anar tirant, no? Però sí, sí, clar, això que seria ideal. I ja que comentes el de la carta arqueològica, també per si algú té interès, hi ha una altra pàgina web, no sé si la coneixeu, és la Ciutat dels Refugis, que s'està creant també del Servei d'Arqueologia, on anem introduint totes les dades dels refugis antiaeris que es van doncs, coneixent, dels que anem fent intervenció, alguns s'obriran, d'altres per seguretat és impossible obrir-los, i sobretot doncs, tota la informació que s'ha fet d'arxiu, de cerca de, bueno, de la construcció, de com es van fer tots aquests refugis antiaeris. La veritat és que és una pàgina que val molt, molt la pena de...
Haig de treure allò de si gena, immediatament, perquè és candent, si no. Estem al mig de totes les paraules que hem dit avui, no? Restauració, expoli, no sé què. Sí,
totes les paraules ho tenim allà.
Sí.
Tots els camins.
Exacte. I... De fet, és una preparació que he fet per poder venir aquí al programa, de parlar amb ells i dir, escolta, mira, que a veure si podem tenir algun problema per aquí, i així doncs podrem anar a parlar-ne a la ràdio.
Però suposo que deus pensar exactament com crec que la comunitat científica que he vist, que he llegit, que més o menys que és problemàtic transferir, no? Per més que...
A veure, que contesti. No. Som...
Bueno, sí, digues.
Si vols, si no, assumim.
Podem seguir amb una altra pregunta, gràcies. Problemàtic, absolutament. O sigui, qualsevol moviment que es faci d'aquesta pintura, hi haurà pèrdues de material, això està claríssim. Aleshores, és un risc que molt, molt, molt alt de que pugui desaparèixer, inclús està dient doncs, gairebé el 60% del que és el que tenim exposat ara en el MNAC.
I com és que és tan difícil? Perquè, o sigui, seria en comparació amb el barco aquest que heu trobat.
Mm-hmm.
Bé. El barco està acceptat gràcies a aquest barco tan, tan maco.
Maco?
Allò sembla bastant difícil de portar, aquest vaixell. L'obra de Sixena és més difícil que això? O hi ha l'altre, ja és de Perdidos al Río, de Perduts al Río. Lost to the River.
Lost to the River. O Pelillos a la Mar.
Llavors, com ho compararies en tema de dificultat?
És més complicat de traslladar la pintura mural del MNAC, és molt més complicat. S'ha de fer, és que és tot el procés que hi ha d'haver-hi, previ, de com està... La pintura, de el que suposarà traslladar-ho, o sigui, tot el que són les vibracions de que pot haver-hi, encara que siguin doncs això, empreses especialitzades de moviments d'obra d'art, però la pèrdua és gairebé segura i a més, no és que ho digui jo, que en aquest cas no sóc un expert en pintura mural, ni molt menys, però hi ha un equip de professionals experts en pintura mural que estan doncs, fent tot el seguiment i tot l'estudi, i tots van a parar allà mateix.
O sigui, ja a veure, una pregunta que corre molt per les xarxes. Tenir les obres en un ambient tan humit com és Barcelona... Uh-huh. És més segur que portar-les a Sixena, no?
L'ambient humit de Barcelona...
S'està parlant de coses així.
En un museu.
L'ambient humit de Barcelona...
Però s'està parlant, s'està... Un dels arguments és que a Barcelona...
És el que... L'ambient humit de Barcelona està controladíssim dintre d'un museu nacional com és el MNAC, on totes les sales estan climatitzades, o sigui, per això no han de patir. Els hi cuidarem molt bé, els seus...
No, però és una cosa que aquest criteri inhabilitaria totes les ciutats costaneres del planeta.
Però no ens equivoquem. Sí, aquí és igual si s'enduen el 60, el 30, el 20%. és una decisió, jo puc dir-ho això, eh? És una decisió purament política, jo diré, jutges, al qual més val recuperar ni que sigui el 20% que arribi que no tenir el 100% bé en un altre lloc. Ja està, no hi ha res més a dir. Quan s'hi fiquen els polítics pel mig, què passa amb la llengua?
Però no és en un altre lloc,
què passa amb la llengua al País Valencià, qui decideix les coses? Vull dir, és que clar, o aquí. Llavors aquí és el mateix.
Sí. Vale, sortim de la política. Has contestat molt bé.
Gràcies. Salvada.
Com decidiu, o sigui, quan potser és la pregunta per on anaves abans, quan decidiu que una peça les prepareu per conservar-les, quines decidiu que són les hàbils, per les útils per la restauració i mostra, diguem-ne, després?
Nosaltres això és explicar una miqueta de com funcionen, doncs, el lligam entre el Servei d'Arqueologia i el Museu d'Història de Barcelona. Nosaltres, el Servei d'Arqueologia, el que arribem és fins al punt d'entregar les peces a la Direcció Arqueològica perquè em pugui extreure totes les dades possibles. No fem el que seria la preparació per exposicions. Això, aquestes peces, quan s'han acabat de fer, doncs, els tractaments de conservació, s'entreguen en el Museu d'Història de Barcelona, i el Museu d'Història de Barcelona és el que decidirà a posteriori doncs, si són peces que entren a la col·lecció, si són peces que s'exposaran, si són peces que seran rellevants, doncs això, no? Jo que sé, per a les exposicions permanents. I perdona, després, si m'havies comentat això i que...
No, com decidiu que és el que després, o sigui, de totes les peces que trobeu, com les conserveu totes, però quines són les que al final tenen més èxit, diguem-ne, a l'hora de tenir, de ser mostrades, no?
Això, sí, depèn també. Quan és una peça singular, en seguida, doncs, es mostra i es pren, doncs, la intervenció de restauració. Per exemple, fa uns anys enrere, doncs, es va trobar una espasa que era única dintre d'aquest conjunt de peces que tenim a les col·leccions de Barcelona, i doncs, va ser una de les que en seguida es va decidir que aquella peça s'havia de restaurar des del principi.
Jo tinc una última pregunta, no sé si el teniu vosaltres, però la meva última pregunta, a mi m'interessa molt el tema del clima, no només dintre del museu del MNAC, però en general. Com canvien les vostres tècniques o la vostra aproximació a la conservació i restauració en diferents climes? Perquè, clar, nosaltres vivim a Barcelona, no? A Barcelona no.
Nosaltres vivim... Sí.
Però estem en l'ambient mediterrani, sí. Però, clar, la vostra feina es fa per tot el planeta.
Sí.
Com... És més o menys el mateix?
És més o menys el mateix, perquè al final qui regeix la pràctica és la peça, no som nosaltres. És la peça que et demana què és el que has de... quin mètode has de practicar, diguem, o què necessita, no? Aleshores, una peça, doncs, que hagi estat a l'Antàrtida, doncs, durant 100 anys, aquesta peça ja s'ha condicionat i funcionarà d'aquella manera en aquell ambient. No és la mateixa que funcionaria si l'haguéssim trobat, doncs, no sé, a l'Amazònia.
El vaixell, per exemple, de Shackleton, l'Endurance, per exemple, que és...
Exacte. Que es quedarà allà al...
Sí, perquè... Sí.
Si l'has de portar cap aquí, no?
Vibraria molt.
Vibraria.
L'envies més cap a Aragó.
Jo, per la meva part, no tinc més preguntes d'aquest primer bloc. T'has deixat alguna cosa que t'agradaria comentar o...?
No, m'ha agradat força, doncs, això, fer aquesta batuda que hem fet una mica per tots, no? Tots els estrats del patrimoni.
Jo sí que aprofitaria per tornar a l'inici al tema de la reconstrucció.
Violet Leduc. Tenim un monogràfic.
Tenim un país,
sí,
un país ple de Violet Leducs. No, el que sempre havíem comentat, no? Que a banda de que hi hagi gent molt imaginativa, moltes imaginacions, i que es puguin fer coses molt magnífiques, també és veritat que s'ha utilitzat durant molt de temps per substituir culturalment o patrimonialment territoris que no tenen la mà sobre les decisions polítiques del territori. Llavors et pots trobar zones que de sobte han tingut, no sé, mil anys de tradició en la construcció de les cases, les xemeneies, les torres, el que sigui, d'una manera, hi ha un abandonament o una ocupació, diguem-ne, patrimonial o política de la zona diferent, i es decideix no només restaurar, sinó fer aquesta reconstrucció d'una manera, amb uns elements que no tenen res a veure amb la tradició del lloc, no? Llavors, portant-la de la imaginació que aquell lloc se suposa al qual pertany. I, sí. I no dono res concret, però crec que es pot entendre.
Sona a l'Aragó.
No he dit res.
No, no, jo per la meva part no vull quedar malament, acabaré malament, eh? Perquè vull portar-ho cap al tema aquest tan... saps això dels objectes trobats però que són fora d'època? O sigui, trobats a un lloc però que s'especula molt en pàgines i en... i a internet...
El dels...
No són ovnis, ovnis, però no? Sí, més aviat objectes que haurien, que igual són més moderns...
Anacrònics.
Que han caigut del cel, no?
Això ja n'hem trobat alguna a Barcelona o una cosa així?
Bueno, algun polític sí que podria haver aquí.
Anacrònic, home, sí. S'ha trobat algun objecte així, com diem, però què fa això aquí? O, no?
Que jo sàpiga... No, no hi ha cap objecte que pugui dir... Uf, això està fora de context, ens està tornant bojos, això no sabem com explicar-ho.
Hòstia,
em sap greu, podríem fer, no? No, allò, Jiménez del Oso, saps? Podria fer...
El Oso.
Jiménez del Oso. Amb això arribem al final de la primera part del programa i ens endinsem en el blog de la Gemma, Ciència en Femení.
Historiadores, escriptores, metgesses, matemàtiques, físiques, químiques, Ciència en Femení.
Avui el Ciència en Femení el presenta l'Òscar Jané. Tot teu.
Provem-ho. Però jo crec que la gent és insuperable, en fi. Avui parlarem de la Carme Miró Lash, que és una de les principals referents en arqueologia urbana a Catalunya. Va fer la tesi en història per la Universitat de Barcelona, es va convertir en l'arqueòloga municipal l'any 99 i ha estat durant molt de temps la responsable del Pla Barcino, que va ser un ambiciós projecte de recerca i divulgació sobre la ciutat romana de Barcelona. Des del Servei d'Arqueologia de Barcelona ha liderat excavacions urbanes que han permès descobrir i preservar restes claus del passat romà i medieval de la ciutat i més enllà. Ha portat a terme la idea de Barcelona com a jaciment únic, entenent que no és una suma de petits jaciments, sinó amb una mirada única del conjunt. Ella deia que a la ciutat hi pot haver 30 intervencions simultànies obertes i que és un petit trencaclosques en què cada peça és important. Amb una visió clara de la ciència com a eina per entendre el territori i fer-lo accessible a la ciutadania, Carme Miró ha promogut la col·laboració entre arqueòlegs, conservadors, urbanistes i gestors culturals, entre d'altres. El seu treball ha contribuït a consolidar una arqueologia urbana rigorosa, però alhora divulgativa i compromesa amb la memòria del lloc. El seu enfocament integrador ha estat clau per a apropar la recerca arqueològica a la ciutat barcelonina i catalana. Com ho veus, Anna?
Ho veig fantàstic. A més, m'encanta que estiguem parlant de la Carme, que és un gran referent tant a nivell arqueològic de Barcelona com també en aquest cas per mi a nivell humà, perquè és d'aquelles persones que realment doncs, professionalment t'ensenya moltíssim però humanament doncs, et deixa per terra, no? Aleshores m'agrada molt que estiguem parlant de la Carme.
Estic totalment d'acord. A mi sempre amb els estudiants que hem portat a col·laborar amb el Servei d'Arqueologia sempre ha estat meravellós.
Sí. Molt propera, amb un discurs molt clar sempre i sempre volent doncs, mostrar que aquesta professió genial i meravellosa que és l'arqueologia, tanta gent com pugui, no? És realment una persona excepcional.
I ara la nostra última part, que és Indiferència Artificial, avui amb l'Ernest Aventín.
Indiferència artificial.
Passava per aquí.
Com decíamos ayer.
Última indiferència artificial, perquè és l'últim programa de la temporada, crec. Indiferència artificial perquè ens interessa, de fet. Les coses interessen, per això és artificial.
Per això
és artificial.
Artificialment.
No és indiferència. No és indiferència. No és indiferència.
Ratifico que és...
Quan saps quan et vas voler dedicar, vas començar a voler dedicar això a l'arqueologia? Te recordes?
De fet, me'n recordo de quan vaig voler començar a fer restauració. No, en aquest cas no era arqueològica. Recordo que de petita m'agradava molt, doncs, això, les llibretes, no? I ma mare, doncs, que no li vas a comprar a tu hija, no? Si te lo están pidiendo con esa carita. Me compraven milers, bueno, centenars de llibretes. Aleshores, jo les escrivia, m'agradava moltíssim, les escrivia, però després arrugava els fulls. Val? I ma mare es posava dels nervis.
I després xifraves?
No, i després no. Ho estirava perquè deia, no, és que quiero que parezca vieja, saps? Aleshores, aquí va començar la meva passió per la restauració.
La següent...
Carregant-me el que més m'agradava, també.
La següent pregunta, de fet, era una anècdota, penso que aquesta és una gran anècdota. Vull dir, tu restauraves la fulla després, la desarrugaves,
La
deixaves realment... Com...
Sí. Bueno, niquelada.
També la mullaves o la cremaves o alguna cosa així? No, també
feia també, coses... Sí. I la tenyia, perquè vaig aprendre a tenyir amb cafè. Aleshores agafava...
Sí, llavors sí, això sí. Ja era una mica més violent l'educ, no?
Sí. I era restauració.
Recreava, perquè és que havia de tenir un aspecte antic. No. Aleshores...
Violet duquesa.
Sí.
Ets una persona religiosa o tu has descobert, has trobat alguna mostra?
He vist la llum.
Has vist la llum? Has trobat alguna prova de que Déu existeix, de que hi ha un més allà?
No sé, ja m'acosta arribar a quan m'he aixecut a les 8 del dematí, arribar a les 10 de la nit amb certa dignitat, o sigui, que posar-me a buscar coses d'aquestes tot darrere no me va molt.
Per tant, creus que hi ha alguna cosa després de morir o hi ha algun altre estadi de la matèria?
Sí, poder descansar i que no et soni el despertador.
Això és el... Penso que és la millor resposta que tinc. Però això si no vols amb la repetició posada aquesta, perquè si no ja l'has cagat. Per últim, i per acabar, l'últim vermut de la temporada. Que trobaré? Has trobat molts vermuts, arqueòleg? O sigui... restes de vermut a Barcelona, d'algunes ampolles...
Els pinyols d'oliva, aquestes coses de fa 100 anys.
I si n'has trobat?
Es guarden. Sí. De fet, en el barco s'han trobat pinyes i aglans. Veus? I coses d'aquestes. No tornarem amb el barco, però...
Quin és el teu millor...
I escuradents, ja.
I polen.
Sí.
Bueno, Òscar, quin seria el teu vermut predilecte? Què s'ha composat? Tot. Vermut o no? Pot ser vermut com a genèric, eh? Vull dir que unes patates, unes...
I breument.
Una cervesa, més cervesa. Que vermut. No m'apassiona el vermut, ho sento, okay. Però també entenc el...
Vermut com a...
Sí, com a concepte.
Com a concepte.
No? Com a concepte. Unes cerveses, un... Sí, una bona estona de conversa i de rialles. Mm. I per picar, doncs, fer unes bones braves d'aquestes del Tomàs a Barcelona, doncs no està mai.
Això és
no
està mai de més. Les braves del Tomàs és patates amb allioli, que quedi constància.
Sí, és veritat. Sempre te la cuelen.
Vinga, gràcies.
I així arribem al final del programa i també al final de la temporada. Moltes gràcies a la nostra convidada d'avui per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, ha estat Anna. Genial, moltes gràcies.
També volem agrair la feina de tot equip i de l'equip de so, no només avui, durant tota la temporada, el Robert, que ens ha acompanyat, sessió capítol rere capítol, però també el Jaume Cabot i el Xavi Puig, per haver ajudat en el muntatge, el suport i també la confiança. Un agraïment a l'equip del Set Ciències, que és un equip de luxe, que ha deixat a banda les seves agendes, sempre molt ocupades, i ens ha ajudat a fer un producte de molta qualitat. Un producte que en un país normal estaria a les emissores, diguem-ne, principals emissores de ràdio, i això, està molt bé, això que estem fent. I, finalment, donar un agraïment molt fort a tota l'audiència que ens escolteu i que esteu allà. Ja sabeu que ens podeu trobar a la web de Vilassar Ràdio, vilassarradio.cat, a la plataforma de podcast, a l'Instagram, quan sortim a mesos, doncs també el 98.1 de l'FM, i ja està. Que passeu un bon estiu. Moltes gràcies. Això és el Set Ciències.
Set Ciències, el programa de Vilassa Ràdio que t'explica la ciència que t'afecta de la manera que t'interessa. Segueix-nos a les xarxes. Busca'ns per Set Ciències Ràdio.